Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar en Jordi Vendrell fa 20 anys a Catalunya Ràdio i que emetem des de fa unes quantes temporades a VilaWeb, també pel Punt Avui Televisió el diumenge a les 3 del migdia i també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa. L'últim programa de la temporada abans de l'estiu en Vicent Partal conversa amb Marc Clascà, que és un joveníssim estudiant de 17 anys, que ha estat becat fa un parell de mesos per la companyia Apple per assistir a la seva conferència mundial de desenvolupadors que es va fer a San Francisco. Amb ell parlarem doncs, d'aquesta experiència que va compartir amb 300 estudiants més de tot el món. A la secció habitual d'en Joan Jofre, aquesta setmana també ja tanquem el cicle de vacances amb el tercer capítol de les maletes digitals. Avui ens parlarà de la SIM, i de tot el que representa doncs, per anar pel món amb una manera més fàcil d'aconseguir dades. Amb tot això farem l'Internauta del 24 de juliol.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Sovint així a l'Internauta m'heu sentit dir a vegades, segur que n'hi ha un nano de 13 anys que ara mateix està inventant alguna cosa rara a l'habitació de sa casa. Per aquest últim programa de la temporada hem decidit que en duiem a un d'aquests nanos. Ara ja és una mica més gran, però que quan porta des dels 13 anys immers en el món de la tecnologia, ara en té 17, i el portem perquè ha estat protagonista d'una història divertida i molt interessant participant en un congrés de desenvolupadors d'Apple, coneguem per dins l'empresa, coneguem fins i tot a Tim Cook. I en fi, ara ens ho explicarà ell, en Marc Clascà, de la Roca del Vallès. Què tal, Marc, com estàs?
Ah, molt
bé. El Marc, quan tenia 13 anys, vas començar a fer webs?
Sí.
Amb 13 anys,
com vas començar a l'institut? Sí, sí, 12-13.
Molt bé. I ara en tens...
17.
Com comences a fer webs amb 13 anys que se t'acut a tu que dius? Ara faré la web del pare, no? A més, vas fer-li
sí,
la web.
Sí, això va ser més endavant.
Més endavant.
Sí, vaig bueno, va interessar. Vaig veure pàgines web, com es fan. És un tema fàcil per començar. Per començar a dissenyar pàgines web no necessites realment saber programar. És més un tema de disseny i saber estructurar-ho bé. Vaig començar amb això. Tutorials per internet, molts, tot recursos per internet, gratuïts, i amb això vaig començar i després, bueno, la cosa va anar avançant. Saps, la dificultat va anar pujant una mica. Després de pàgines web vaig començar a fer ja programació de pàgines web, és a dir, el tema dels servidors i com funciona.
I de sobte, un dia, el juny passat, hi trobes el... a la conferència de desenvolupadors d'Apple a San Francisco, em sembla
sí,
que la fan, no?
Sí.
Déu-n'hi-do. Què? Què és San Francisco?
Bueno, ciutat molt maca, tot i que no, gairebé no la vaig veure, però...
Com sí, va anar sí, això? Com arribes a San Francisco? Com arribes a Apple, per ser exactes? És a dir, estem parlant de que Apple, en la seva conferència de desenvolupadors, convida... uns 200 o 300 joves, no, em sembla?
Sí, 350.
350 joves.
A part de les, no sé, ara no sé si ho diré bé, 4.000, 5.000 places per professionals que compren l'entrada, hi ha 350 places més per estudiants que els hi donen una beca per assistir.
I tu vas ser un.
Sí.
I com arribes aquí?
Bueno, jo aquesta conferència, que és una conferència que la fan cada any, i jo ja la seguia, i bueno, els altres anys mirava...
Com les famoses keynote d'Apple.
Sí, exacte. Els anys anteriors mirava les keynotes en directe, des de casa, i l'any passat em vaig enterar que hi havia això, hi havia la beca aquesta per estudiants, tot i això, quan em vaig enterar l'any passat ja s'havia acabat el termini, i vaig pensar, bueno, per l'any que ve ho haig de fer. I s'havia de fer una aplicació, vale, per enviar-la allà. Era en el que ells es basaven per valorar qui entra i qui no. Vaig començar al setembre a fer l'aplicació, vaig anar fent, la cosa va anar perdent interès i llavors cap allà a l'abril, quan Apple va enviar el correu de convocatòria de la conferència, llavors va pujar un altre cop. Van tornar a venir les ganes i vaig dir, vale, m'hi torno a posar. Vaig començar una aplicació de nou, la que no vaig deixar estar la que ja havia començat, la vaig començar de nou i la vaig penjar allò 2 o 3 hores abans que s'acabés el termini.
Pels pèls.
Sí.
Què era aquesta aplicació que feia?
Era una aplicació que havia de parlar de tu, vale? Una mica els teus interessos, el que havies fet, el que volies fer, perquè, clar, parlant de nanos de 13, 14, 15, bueno, en amunt, no havia fet moltes coses. Era més aviat el que t'interessava, el que volies fer, el que, bueno, una mica habilitats de programació i això, el que volies estudiar, si tenies algun projecte i això. I el contingut era aquest, vull dir, el contingut era el mateix per tothom. Llavors tu havies de destacar amb la forma de l'aplicació, com la programaves. Tu a ells els enviaves l'aplicació en si, perquè ells la poguessin mirar, i també tot el projecte, saps? O sigui, ells podien mirar el codi, com estava fet i tot plegat.
Estan enviant una carta, estàs convidat a vindre a San Francisco.
Sí, el dia 8 de maig.
I te tornes boig d'alegria.
Sí.
I què, quan arribes a San Francisco, què t'hi trobes? Perquè vau anar a la conferència, però vau anar també a la seu d'Apple i vau estar per allà.
No.
Només vau anar a la conferència.
No, només vam anar a la conferència. Clar, Apple està a baix.
A Cupertino, del... sí.
Sí, està a Cupertino. Llavors, ells no fan visites, a no ser que tu coneguis algú, d'allà has de conèixer algú i de dintre i que llavors t'hi porti, però ells no fan visites. Llavors la conferència estava tot posada a San Francisco.
Això, i això, què? Sí. És monstruós? O tan monstruós com es veu des de fora?
Bueno, l'edifici per començar era un centre de convencions, una cosa espectacular. Tenia planta baixa, 2 plantes més, un edifici gegant amb parets d'aquestes que es mouen i clar, ells... Bueno, cada empresa, diguéssim, que fa una conferència allà, fa les seves pròpies sales. Llavors Apple havia fet a la planta baixa tota una sala oberta on es feien els tallers, que eren espais així separats, amb taules i cadires. I en el primer i el segon pis, entre els dos, en el primer pis hi havia 3 sales, i en el de dalt de tot hi havia una sala, que era la més gran. És on es fa la keynote el primer dia.
Mm-hmm. I què fèieu quan arribeu allà? Que vosaltres exactament què feu? Bueno, primer us trobeu els 350,
sí.
Que sí, devia sí, ser sí. Molt curiós, perquè devia ser gent de tot el món, no?
Exacte, imagina? Sí. És, bueno, això també és una de les grans coses, a part de tot el tema tècnic i això, vull dir, conèixer tanta gent d'arreu del món, i més de la teva edat, i que li interessa més o menys el mateix. Sí, sí. Diumenge, això, bueno, jo vaig arribar allà divendres cap al tard, dissabte vam estar donant una volta per allà, diumenge vam anar ja cap a Moscow West, cap a l'edifici, buscar l'acreditació i allò a les 11 del matí es va fer una sessió d'orientació per als estudiants, això. Ens van reunir els 350 en un hotel i ens van donar a dinar i llavors alguna xerrada així d'enginyers d'Apple.
Mm. I? Sorprèn, no sorprèn, l'ambient?
Sí.
Allà estem parlant d'una altra divisió, no? Això és Champions, total.
Clar, arribes allà i... Bueno, primer...
Però tu te sents cohibit quan estàs allà? O te quan fan sentir arribar, natural?
Sí. Quan vaig arribar, sí. Vull dir, el primer moment era allò, clar, no coneixes a ningú, tota aquesta gent segurament en sap igual o més que tu, i tampoc saps ben bé qui dirigir-te i això, però jo crec que ho van fer bé, perquè de seguida... O sigui, al principi sí que estava cohibit, però llavors de seguida van fer que tothom es relaxés i comencés a conèixer gent. Vull dir, jo el diumenge ja vaig conèixer un grup de persones que va ser amb qui em vaig relacionar bàsicament la resta de dies. Vull dir, va estar bé. I també el tema de les xerrades i això feia que, bueno, que relaxessis, que ells t'explicaven així com podies perseguir la teva carrera en enginyeria informàtica i això, i com van sortir alguns treballadors d'Apple a explicar com ells havien entrat a treballar. I eren històries així diferents, saps? No, cap d'aquelles era allò, bueno, vaig enviar el currículum i em van agafar, no. Tot eren històries així més curioses. I sí, després, quan van acabar aquestes xerrades, és quan va sortir el Tim Cook, bueno, va venir a l'hotel, Bueno, és això. Vull dir, al principi sí, però després, després es va relaxar molt l'ambient. I és això, jo ja vaig conèixer gent allà el primer dia i després, bueno, clar, després teníem, allà durant la conferència, teníem una sala que era per nosaltres, era pels estudiants. Vale? Bueno, una sala, era com un espai amb sofàs i taules, bàsicament on anàvem a menjar o a descansar, bueno, a programar, i allà també coneixies a molta gent dels estudiants, perquè clar, et trobaves allà i et preguntaves coses.
Però anàveu als tallers i participàveu
sí,
en
tot? Sí, sí, sí. Era, tota la resta era igual que els altres assistents.
I diries que vas aprendre o...
Sí, sí. Aquesta era una de les meves preocupacions a l'arribar allà, era... Jo, clar, jo tinc una aplicació penjada a l'App Store, només una, i és molt simple, saps? No és allò, una aplicació que et porti a fer moltes preguntes. Llavors jo vaig arribar allà i em van dir, no, és que has de fer, l'important són els tallers, tu has d'anar allà amb moltes preguntes i preguntar tot el que puguis a tots els enginyers, perquè això no ho podràs fer mai més, saps? Les sessions, les xerrades, sóc que les sessions eren sobre un tema en concret, anaves a una sala i un enginyer ho explicava, aquestes estan gravades. I si tens una compte de desenvolupador, les pots veure des de casa després. I em van dir, clar, l'important són els tallers. I jo vaig arribar allà i dic, ostres, però jo no tinc projectes ni preguntes així, saps? I ja el primer que vaig anar va ser un taller sobre la nova versió del llenguatge de programació, Swift, Swift 2.0. I em vaig assentar allà i va venir un enginyer i em va preguntar, què, quin dubte tens? Pregunta, alguna cosa no funciona? I dius, bueno... Li vaig dir una mica que hi ha coses del llenguatge que encara no sé fer anar. I res, vaig posar allà a escriure i em van començar a sortir les preguntes.
Però vol dir que és un ambient molt relaxat, diguem, sí. molt informal,
sí.
No?
Sí, això, la conclusió és aquesta. Vull dir, jo m'esperava una conferència que sigués molt formal i això, i realment no. Quan vaig arribar allà, per sort, era una cosa molt, molt informal, molt relaxada, amb tothom, eh? Ja ho he dit, amb els altres estudiants, amb els altres assistents també, professionals, que coneixies a gent i això, i amb els mateixos treballadors i enginyers.
Fins i tot el Cook, fins i tot el president de la companyia
sí,
era...
Sí, 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 va estar per allà. Bueno, ell, clar, ell, quan apareixia ell, tothom...
Es quadrava tothom.
Sí, sí, tothom se li tirava a sobre, però van venir més altres vicepresidents de software i de màrqueting i això, també van estar per allà, es passejaven per allà dins del centre de convencions, i sí, sí, també... Era l'ambient. L'ambient estava bé. És una de les coses que jo destacaria.
Tu després, de tota manera, també has anat a Facebook, tinc entès.
Sí, sí. L'últim dia, un dels estudiants va organitzar... Un dels estudiants que coneixia un treballador de Facebook d'aquí Barcelona, un dels estudiants d'aquí Catalunya, coneixia un treballador que ara està treballant a Facebook, però que era de Barcelona, i van organitzar un tour per Facebook. I divendres
vam anar a la tarda. Això se n'anarà a la competència.
No. Com?
Això s'anarà a la competència. Apple, Facebook, Google són la gran competència avui dia.
Bueno...
Bueno, però bé, va ser...
Però ho feien, però... O sigui, ja ho feien per nosaltres, eh?
Vull dir... I què tal, Facebook? Bé. Ahir sí que vau anar al
sí, sí,
al
sí,
campus,
vam anar
no?
al campus de Facebook, a Menlo Park.
Que deu ser immens.
És... Bueno... Vam atrevar un edifici i llavors tots els edificis estan posats així, com en forma de circunferència, bueno, més aviat ovalat, i llavors pel mig hi havia com una carretera, era com una ciutat per dintre, hi havia de tot. Llocs de menjar, llocs de botigues de música, perruqueries, botigues de qualsevol tipus, i allà anaven els treballadors i... Sí, sí.
Suposa que quan un nano com tu de repent veu això, no? Te deuen entrar unes ganes molt grans, no?, d'anar-te'n a viure allà i a treballar allà, o què?
Sí, sí. Va ser... O sigui, una de les altres coses de la conferència és el fet que, o sigui, em va obrir els ulls moltíssim. Clar, jo fins ara coneixia molt poc. Jo havia estat sempre aquí, clar, a la Roca, bueno, poca cosa, el que feia allò a casa i això. I, clar, allà em va obrir molt els ulls. Saps? De les oportunitats que hi havia, el que es feia fora, saps? El que es feia al món. Sí, sí, realment, vull dir, ara tinc ganes de tornar-hi, tinc ganes d'anar allà a fer pràctiques, a treballar, el que sigui.
I això s'organitza d'alguna manera? És a dir, algú diu, aquests 350 nanos que han vingut, n'hi ha un seguiment de lo que feu? Si us ofereix alguna oportunitat? No, simplement us conviden allà i ja us ho fareu.
És això, sí. És com la doble intenció, saps? Ells fan aquestes coses, òbviament, per veure el que creix, saps? Per veure el que ve. Però, en canvi, no es mullen, vull dir, no t'ofereixen res. Has de ser tu qui has d'anar al darrere. Vull dir, hem de ser els estudiants qui facin els contactes, qui coneixin a gent, a treballadors, mantinguin el contacte, vagin parlant, i a partir d'aquí és on pots trobar ofertes de pràctiques, quan estàs a la universitat, o feina més endavant.
Però tu encara no estàs a la universitat?
No, no.
Entraràs ara o encara t'ha quedat un curs?
No, em queda el segon de batxillerat.
Val. Com ho faries tu? És a dir, què penses que és el més important? Si tu ara hagueres d'aplicar per entrar allà, què et sembla que és el que un nano com tu ha de tindre al cap per poder participar d'unes empreses d'aquest estil? Què demanen més? Què et va semblar que els interessava més?
Bueno, jo crec primer que tinguis les coses clares, vull dir, que sàpigues el que saps fer i que vagis allà segur de tu mateix. Uh-huh. I llavors, bueno, clar, més que les habilitats tècniques, perquè clar, gent amb habilitats tècniques, hi havia la tira allà. Però, no sé, tu havies de destacar, saps, sobre els altres i dir, bueno, doncs jo sé fer això, jo sé fer l'altre, i a més, no sé, t'havies com de vendre una mica, els interessa també els interessos d'una persona, interessos personals, saps? Tu pots dir, bueno, jo sé fer això, jo sé programar aquestes coses, jo tinc aquests projectes, però a part, doncs també m'agrada la música i faig això i he estudiat això i m'interessa, pel meu compte estudio, m'interessa el disseny o coses així, saps? Ells també volen saber una mica de la teva vida personal i no sé què més. També suposo caure bé a algú, conèixer algú, caure-li bé, explicar-li la teva història i...
I això no et passa molta pressió, a tu? O no te sents pressionat? Vull dir, a vegades quan estàs en aquesta situació no tens la sensació de això que dius, de que has de caure bé i per tant estudies massa com caure bé o...?
No, al contrari. És a dir, si parléssim d'una cosa més formal, de portar el currículum i això, llavors sí, perquè clar...
Aquí no te demana ningú el currículum.
No, ningú portava currículums.
Vale.
Clar, pensa que ja t'estan valorant, saps? Mira el currículum, ja t'estan valorant, ja t'estan jutjant. I en canvi, d'aquesta manera era més personal, saps? No havies d'intentar forçar res, simplement sigues tu i doncs intenta que, no sé, amb la teva manera de ser... Clar, perquè és el que, repeteixo, és allà tots en sabíem més o menys igual, saps? De programar i de fer aplicacions, això, tots teníem més o menys alguns projectes. Llavors, l'important era això, era doncs, intentar ser tu mateix, caure bé, i per això, diguéssim, com que tenia aquesta part més informal, més personal, no crec que... O sigui, jo crec que era bastant relaxat.
Vau tindre la sort de veure la keynote, que és... Hi ha gent que paga molts calés per veure la keynote i vosaltres vos van donar cadira, seient i beguda, no?
Sí, sí. Bueno, vam haver de fer cua, eh?
Bueno,
cua a primera hora del matí. Però sí, no, va valer la pena. Allà tothom feia cua.
És tan espectacular com es veu per la tele?
Sí. Sí,
no sí, no sí. És Steve Jobs, que allò ja era rock and roll, però, diguem, Déu-n'hi-do,
sí, sí.
No?
Déu-n'hi-do. És, bueno, ja, a més, jo i els amics d'allà ja vam trobar un bon lloc, a més, vam tenir sort, vam trobar un bon lloc bastant endavant, sembla que estàvem dos o tres files darrere la part de premsa. Allà a premsa hi ha unes cadires reservades per premsa i VIPs. De fet, un grup dels estudiants els van agafar i els van posar a primera fila, vale? Primera i segona fila, que són dels que després van pujar a dalt a l'escenari i es van fer la foto amb el Tim Cook, que és la foto està penjada a la pàgina web d'Apple. A nosaltres no ens van agafar, però també vam estar bastant endavant. Després de la part del VIP i de la premsa, dos o tres files enrere, vull dir, estàvem bastant endavant, ho veiem bé. I sí, sí, vull dir...
És curiós, no?, perquè converteixen una presentació de producte, que al final és això.
Sí, sí, la tecnologia és això.
En un espectacle.
Un espectacle,
no? És sí, com sí, un sí. Gran espectacle teatral, és aquesta manera americana de presentar sí, les sí. Coses, no?
I a sobre, començant amb el vídeo, el vídeo aquest any es deia Backstage, o alguna cosa així, que bueno, mostrava una mica com preparaven com una obra de teatre d'Apple i sortien com imitacions d'alguns personatges i coses, aplicacions rellevants, així. Va estar bé el vídeo d'inici d'aquest any va estar molt bé. Després bueno, va sortir Tim Cook, presentar, explicar quatre coses. Clar, aquest any no teníem les grans presentacions de nous sistemes operatius, perquè tot eren, tant per iOS com macOS 10, eren millores, bàsicament. No, noms nous, el Capitan i el iOS 9. Però eren millores, saps? No tenia l'espectacularitat que va tenir, per exemple, l'any passat. Però bueno, va
cridar l'atenció alguna cosa? Va haver algo que vas dir, ui, per ahir aniran bé aquesta gent?
Bueno, el fet que, o sigui, que per l'iOS 9, per exemple, vull dir, van presentar les noves característiques aquestes, però vull dir, no és un gran nou producte. Simplement hem agafat el sistema operatiu per iPhone que ja coneixeu i l'hem millorat. Això, per exemple, va estar bé. El One More Thing del final per presentar l'Apple Music, em sembla que va ser això. Quan ja havien parlat de tot, de l'Apple Watch i tot, i al final deixen anar el One More Thing i per presentar l'Apple Music. Això va ser de pell de gallina. Sí, sí.
Tu el Watch l'has vist?
El vaig veure allà. És veritat, va ser quan, clar, quan jo vaig anar allà, aquí a Espanya encara no es venia. De fet, no sé si està a la venda aquí. Ja.
Sí.
Sí. Bé, quan jo vaig anar allà, aquí a Espanya encara no estava a la venda. Clar, jo no l'havia vist i vaig dir, bueno, doncs anem a un Apple Store i anem a veure'l. I clar, vaig estar allà gairebé una hora jugant amb allò a l'Apple Store. Vaig fer allò que te'l deixen provar-te'l i tot. I llavors a la conferència, bueno, 70-75% dels desenvolupadors portaven un Apple Watch.
Però sembla que no funciona, no? Que no té un gran èxit. Que és un producte que la gent no acaba d'entendre pel que serveix.
Sí, és veritat. És veritat. Jo crec que l'han vengut massa com un producte de luxe i, clar, llavors la gent es pregunta, bueno, jo per què ho necessito això? Si ja tinc el meu iPhone o el meu mòbil o el meu mòbil intel·ligent, per què necessito una cosa d'aquestes?
Jo la tesi d'ells que he sentit, que m'ha semblat més sensata, sí, que és aquesta de dir, això és precisament per no traure l'iPhone i per deixar-lo dins de la butxaca, perquè la major part d'operacions de l'iPhone les pots fer des del canell, sembla que no justifica el preu, no? Que és gastar-te tants diners simplement per no traure l'iPhone, és més barat treure
l'iPhone. Sí, és això. Bueno, la gent no es vol gastar aquests diners per... O sigui, de la manera que l'han vengut, no li poden posar el preu que li han posat. I és un producte, vull dir, genial, Vull dir, realment està molt bé. Jo l'he provat, o sigui, bueno, el vaig provar allà a la botiga i... Si te'l poses i dius, ostres, jo el vull. Però és això. Pel preu que li han posat, l'haurem d'haver vengut d'una altra manera. Sí.
Escolta, i tu ara tens 17 anys encara, per tant, pots córrer molt, te queda molt de camí per córrer. Si tu tingueres que dir ara a gent de la teva edat, el futur immediat ens hem d'especialitzar en això, hem de treballar en això, les coses que venen seran... Quin és el camp d'interès més gran? Les apps, és evident que la web ja és antiga, les apps bé, però què més?
Bueno, les apps, mira, ara que dius... Les apps tenen un potencial, val? Ara mateix com les coneixem, bé, però d'aquí un temps, quan comencen a sortir tecnologies noves, llavors tornaran a créixer, jo crec. És això, les apps canvien, evolucionen, tenen un potencial. Depèn de com evolucioni el món tecnològic, evolucionaran les apps. Però un dels temes que ara jo més també hi estic interessat i jo crec que serà bastant al futur és, bueno, la robòtica i l'Internet of Things, que és, bueno, bàsicament posar-li internet a qualsevol cosa. Ara ja comencen a sortir els primers cotxes intel·ligents amb internet i que es condueixen sols. I, bueno, és això, és arribar a casa i que tot tingui internet. I llavors, bueno, això que estigui connectat fa que s'automatitzin algunes coses i que també tu puguis tenir com més control sobre, sobre certs aspectes, per exemple, amb el tema de la domòtica, també la domòtica, les smart cities, tot això.
Bueno, això Apple està invertint bastant, sí, no?, en aquest projecte.
Sí, sí, sí. Com bueno, Apple té el, per desenvolupadors el HomeKit,
això,
que és el framework aquest per integrar aplicacions per iOS amb aparells de casa, però el problema és que bueno, tampoc s'està expandint gaire perquè hi ha molt pocs fabricants que ho integrin amb els seus productes.
Això estem parlant d'allò de que la torradora tinga internet, la làmpara tinga internet...
La làmpara, el termostat... Ara els més utilitzats són això, làmpara, termostat, el garatge de casa, sí, llums de pati, el rec, bàsicament aquestes coses, seguretat... Això és el que més es fa servir ara de domòtica.
Però tu t'imagines tot, diguem.
Sí, cada, jo crec que al final s'acabarà fent servir amb tot. I no només a casa, el que dèiem, les smart cities, també.
Això, el control dels cotxes, del fem, de la distribució de coses, etcètera, etcètera. Que això és un terreny completament nou, perquè ahir estem parlant de que n'hi ha molt poc fet, no?
Sí, sí, per això dic que...
I aquí pesa més la imaginació o la tecnologia? És a dir, és més difícil imaginar el que es pot fer que fer-ho?
Jo crec que sí. Perquè, clar, és això, estem pensant... O sigui, com que estem parlant de coses noves, o sigui, tu no li pots preguntar al públic, tu no li pots preguntar a la gent què vols, què és lo nou, perquè no ho saben. O sigui, clar, estem parlant de novetats, tot. Per tant, has de ser tu qui ha d'imaginar i pensar i llavors aplicar-hi la tecnologia. Perquè al final, la tecnologia, vull dir, ja està feta.
Tan fàcil és?
Si tu la coneixes i la saps aplicar, és el mateix per tot. Saps? Requereix bueno, la recerca al principi, però després... Llavors, la part important i la més difícil és això, és imaginar el nou producte i donar-li una utilitat, sobretot. Perquè, clar, un producte genial que no tingui una utilitat real i que la gent no l'utilitzi, no serveix per res.
I a l'hora d'imaginar, què és l'important? Imaginar les funcionalitats, imaginar com el farà servir la gent, imaginar que estàs creant un mercat nou. Apple, per exemple, ha creat mercats nous, l'iPod, l'iPad, l'iPhone.
Sí, sí.
Precisament Apple es distingeix sobretot per inventar coses que ningú pensava que farien falta.
Exacte.
I acabar obligant a que tot el món ho faci servir.
Sí,
no?
Sí, sí.
Què és més important a l'hora de pensar en...
Bueno, jo crec, com ja ho he dit, suposo l'utilitat que li donarà la gent i com... Tu has d'estar preparat per veure quina utilitat li dona a la gent el teu producte, vale? Perquè tu pots inventar una cosa molt guai i posar unes instruccions i això, però llavors la gent ho agafi del revés i dius no pot ser. Tu has d'estar preparat per adaptar el teu producte a com la gent l'utilitzi, perquè si no és això, si no té una utilitat, si la gent no l'utilitza, no serveix per res. I llavors el tema del mercat també, bueno, has d'imaginar, vull dir, has d'obrir el nou mercat, has de ser valent com per obrir un nou mercat, perquè si no ens quedem estancats.
Uh-huh. I has de tindre, per tant, sobretot molta imaginació.
Sí.
Marc Clascà, de la Roca, ja ho he dit, de la Roca del Vallès, a San Francisco. És xulo parlar amb tu perquè trobo que estàs com excitat amb les possibilitats, no? Que és com si hagués descobert un món nou, literalment, no? Allò que diuen Amèrica és el nou món, és com si l'hagués descobert literalment.
Sí, sí. Bueno, és això. Ja ho he dit abans, m'ha obert els ulls i veure les oportunitats que hi ha i la gent i el que fan i el que es pot fer.
Tenen parts que no són xules, de tota manera,
també,
a Amèrica.
També.
No tots són
ho sé perfectament. Precisament el fet que totes les empreses de tecnologia s'hagin instal·lat a la zona de la badia de San Francisco fa que aquell lloc sigui molt més car de viure i que, per tant, moltes persones hagin d'acabar dormint al carrer.
Mm-hmm. Marc, gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres.
A vosaltres.
Un gran plaer. Espero que d'ací 4 o 5 anys ens vingues a explicar algun invent sensacional i que estàs vivint una vida plena, sigui aquí o sigui allà, i que el teu somni es puga complir, que al final és el que és el més important de tot.
Esperem.
Gràcies per tot.
Molt bé, a vosaltres.
L'internauta, amb Vicent Partal. En Joan Jofre t'ho resol.
Joan Jofre, bon dia.
Molt bon dia. Bon dia i bon últim programa de la temporada.
I tancarem, espero, avui ja...
Tancarem les maletes
digital.
Avui les tancarem, tot el que hem anat posant...
Haurem de pujar damunt la maleta, jo crec, enfilar-nos
no, no, no,
una
no,
mica.
Al contrari,
com m'entrava enfilar l'altre dia la pedra, jo crec que hem de tornar a pujar
no,
la maleta.
No, al contrari, al contrari. Sí? Ara avui traurem coses.
Hosti, això és interessant, sí. Perquè fins ara les hem anat omplint, aquestes
maletes.
Fins ara
les hem anat omplint, però avui explicarem com oblidar-nos de la SIM que tenim i posar una SIM d'un operador estranger. Allà on tenem, d'allà on tenim.
Una SIM.
La SIM és la targeta aquella, que hi ha tres mides, per cert, no us oblideu. Sí. És la targeta que es posa a tots els telèfons, de moment.
És una miqueta com l'identificador de cada telèfon, no?
Sí, sí, tot i que un telèfon té molts identificadors, però sí, sí. Hi ha l'email també, hi ha moltes... L'email és l'identificador del telèfon.
No, de
la SIM
fet,
és l'identificador del número del telèfon.
Exacte, o sigui, la SIM al final acaba sent el número de telèfon d'aquest.
És el número del telèfon, exacte.
Molt bé, doncs ara avui hem de treure i posar SIMs...
Avui us volia explicar que la millor solució, però de carrer, si voleu anar a l'estranger i tenir connexió de dades, és oblideu-vos de la vostra SIM. Bueno, potser haurem de posar alguna cosa més a la maleta, ara aquí penso. Oblideu-vos de la vostra SIM i tan aviat arribeu, compreu una SIM d'allà del país que esteu visitant. Això només a partir dels dos dies ja us sortirà, però molt, molt, molt a compte.
I això és tan fàcil de comprar-les?
Sí, a qualsevol botiga. Vas al centre de la ciutat. Jo, si fos el senyor Movistar, aquí a l'aeroport, tindria un operari, un venedor, venent SIMs com a desesperat a tots els turistes que arriben a Barcelona.
Molt bé.
Em faria d'or. I al costat tindria un paqui per anar alliberant telèfons, perquè ja veureu que no tots els telèfons poden admetre totes les SIMs. Ara m'avanço. Però sabeu que els telèfons estan, molts d'ells, protegits o perquè estan subvencionats per les operadores. Uh-huh. Llavors,
tancats, diguem.
Tan tancats. Només pots posar la SIM d'aquella operadora. A no ser que el desprotegeixis. Uh-huh. Que és el que més fàcilment es pot fer. Aquí us dono un parell d'adreces per desprotegir-lo per internet. Sobretot, si teniu un iPhone, per exemple, desprotegiu-lo per email. No el desprotegiu amb el jailbreak aquell famós, perquè això, a mesura que va canviant el software, es va perdent. Amb l'email és la desprotecció oficial que et torna a deixar el telèfon com si estigués lliure de fàbrica, sense estar lligat a cap operadora.
I és desprotecció oficial, dius?
De fet, és la desprotecció oficial, que no t'ho fa ningú oficialment. Però vaja, això per 4 o 5 euros ho teniu matat.
I és segur?
És absolutament segur. És absolutament segur. No sé com s'ho fan, però segueixen tots els procediments com si fos una operació oficial. Això, 4, 5 euros, 6 euros, depèn de l'operadora que tingueu i del model de telèfon, és tot el que us costarà.
I després tornes a introduir, per exemple, la SIM que tinguis de l'operadora
sí,
tota la vida i funciona amb
això? Sí, llavors aquell telèfon li pots posar el que vulguis. Uh-huh. El que vulguis. Tornem al començament perquè us volia explicar les diferències de preu. He posat un exemple, tota l'estona faré servir l'exemple d'Itàlia. Si arribeu a Itàlia i compreu una targeta de TIM és, per entendre'ns, el Movistar italià. Uh-huh. El que abans havia sigut el monopoli, que ara s'han reconvertit i tot això, una targeta de 5 gigabytes us costarà 9 euros.
Està bé.
9 euros. Heu d'afegir sempre a tots els preus aquests, 10, en aquest cas, 10 euros de comprar la SIM. O sigui, 9 euros és el que us costen els 5 gigabytes. Uh-huh. Si en lloc de 5 en voleu 20, us costen 19. I els 10 euros mateixos de comprar la SIM. Uh-huh. Clar, 5 gigabytes Són 200 vegades els 25 megabytes que ens venia a Telefònica al Movistar per 2,5 €. O sigui, això si ho haguéssim de pagar, si ho haguéssim de pagar serien 500 euros.
Curiós.
O sigui, vaja, no sé si necessiteu més explicacions i més motius per canviar-lo. Bé, llavors, si sou del gènere previsor, us dono uns quants links perquè sapigueu o pugueu buscar totes les operadores que hi ha en el país que aneu. Hi ha un especialment, que es diuen Prepaid GSM. Hi ha una llista de tots els països pràcticament del món, amb totes les operadores i els preus de pràcticament tots els sistemes de dades que tenen. O sigui, allà, si voleu anar a Anglaterra, direu, aquestes són les operadores que hi ha a Anglaterra, mireu quin és el preu, aneu preparats i sabreu que heu de buscar la botiga de T-Mobile o la que hàgiu decidit que us va bé per al que vosaltres necessiteu. Estem parlant tota l'estona de dades, però aquestes targetes amb dades poden haver-hi. Pot haver-hi veu, també. Però no ens interessa perdre el nostre número de telèfon, però això parlarem d'aquí un moment.
Clar, perquè llavors aquesta targeta aniria amb un número propi d'allà.
Va amb un número propi d'allà, clar. I pots fer trucades al país que estàs a preu local.
Clar.
Bé, tot això que explico, a més, d'aquí molt poc temps desapareixerà.
Caram. O sigui, és l'últim estiu, diguem-ne.
Desapareixerà l'operació aquesta de que ara poso, ara trec, ara poso, ara trec. Perquè els senyors d'Apple i els de Samsung s'estan posant d'acord entre ells per eliminar les SIMs dels telèfons.
Pensava que em sortiries per l'altra banda, com el Fairphone, per exemple, que té dues entrades de SIM.
No, volen eliminar les SIMs dels telèfons, cosa a la qual les grans operadores s'hi oposen molt. Perquè, com us podeu imaginar, si no teniu la SIM física, canviar d'operadora és facilíssim. I aquí el ball d'operadores serà terrible. Llavors les grans s'oposen i les petites aplaudeixen amb les orelles. Diuen, vinga, vinga, vinga. Perquè el trasbàs de clients que anirien d'una operadora gran a una petita, que normalment són més barates, seria incomptable.
I això és
de fet, Apple ja ha tret l'Apple SIM. O sigui, però és per iPad només. Tu pots comprar una targeta d'Apple si vius a Estats Units o a Anglaterra, o si vas a Estats Units o a Anglaterra, o si algú te l'envia des d'allà, que et serveix per tots els països del món. Amb una sola SIM, tu contractes un pla de preus, per exemple, amb GigaSky, que és una operadora multi-country, i tu pots dir, doncs jo ara estic a Barcelona. T'ofereixen les tarifes de Movistar, o de Vodafone, o d'Orange. Demà me'n vaig a França. Doncs t'ofereixen les d'Orange o les que siguin a França. Demà me'n vaig a Itàlia. I vas canviant de país i et van canviant la tarifa que t'estan venent. Sense que tu hagis de fer res. Bueno, connectar-te per internet i dir, jo vull a partir de demà aplicar aquest pla de preus. Els del GigaSky, si vosaltres ara canvio... Si no, a més de turistes, sou viatgers professionals, d'aquests que esteu tot el dia a sobre d'un avió o a sobre d'un tren o tot això, i donant voltes pel món, ofereixen també tarifes de veu. O sigui, tu poses aquesta targeta SIM en el teu telèfon i pots donar voltes per tot el món sempre amb tarifes en el país que tu estiguis. Mai pagant roaming, sempre a les tarifes del país que tu estiguis.
Ho inventen tot, o sigui, està tot inventat.
Està tot inventat, però espera't, que ara encara farem un pas més. Si, a més de ser previsors i us heu mirat totes les companyies i els preus, i tot allò, voleu ser ultraprevisors i voleu sortir de Barcelona o de la vostra ciutat amb la targeta a la mà, hi ha gent que te les ven. O sigui, ja t'envien la targeta a casa. Us poso un parell o tres de links. Hi ha un que és el Cellular Abroad, que com el seu nom diu és cellular per l'estranger, i un altre que es diu Travel SIM, també entendreu per el nom de la web a què es dediquen. I aquests es dediquen a vendre't una targeta, te l'envien a casa, tu els dius, doncs jo avui estaré, seguim amb l'exemple, jo estaré a Itàlia del dia 1 d'agost al 14 d'agost, i et donen una targeta que et funcionarà a Itàlia de l'1 al 14 d'agost, exactament. Si te l'envien a casa, el preu és una mica més car que si te n'has de preocupar d'anar allà. Però ja vas amb els deures fets.
I tant.
O imagina't que el teu fill se te'n va de vacances o de final de curs, allò que fan quan acaben el batxillerat o l'ESO o la universitat, que se'n van fora, i tu li pots dir, mira, aquesta targeta és amb la que no pagaré tant en el telèfon a la meva factura. O sigui, li pots donar ja i se la pot emportar posada. Ara, consells importants. He dit abans que les CIMs tenen tres mides. Penseu quina és la mida que necessiteu. Les petites no ballen si el teu dispositiu de CIM és molt gran i les grans no entren, simplement. Hi ha algunes operadores que ja et venen una CIM multimida. Multimida és tan simple com que porta...
Un adaptador.
No, porta uns... està trucalada amb totes les mides i llavors sí. Talles per on tu vols. Mm-hmm. I com a bonus, allò que et queda et serveix com a adaptador per si algun dia la vols canviar de telèfon. O sigui, és important que sapigueu quin telèfon teniu i quina mida necessiteu de SIM. També és important, quan l'aneu a comprar, compreu una de prepagament. No us equivoqueu i compreu una que cada mes heu d'anar a seguir pagant i estareu aquí i pagareu la SIM italiana durant 12 mesos. Això és important. Encara que a lo millor l'operador o el que us la vengui no sàpiga què vol dir, dieu-li que voleu que tingui tethering.
Tethering.
Tethering. Això, i que tingui veu IP. Veu IP és perquè pugueu fer servir el WhatsApp i l'Skype amb la SIM, i el tethering és perquè aquella targeta permeti compartir internet amb tots els que estiguin al costat. Uh-huh. El que el telèfon posa a compartir internet, doncs sí. Que tots els altres puguin gaudir de la targeta. Perquè això és el que anava a dir. Què fem una vegada tenim una SIM? La solució, anem a dir, trivial, si no ho heu planificat, és agafar la SIM i posar-la en el vostre telèfon. El problema és que us quedeu sense número de telèfon. Uh-huh. O sigui, si algú truca al vostre número de telèfon, com que tindreu la SIM fora, trobarà que comunica. Recordeu que les trucades que van al contestador les pagueu. O sigui, no serà gens agradable arribar a Barcelona i trobar-vos tots els missatges de la sogra i que a sobre els haureu hagut de pagar.
Llavors hem de planificar-ho bé, també.
Planifiquem-ho. Sí. Llavors hi ha una cosa que es diu MIFI. El MIFI no és res més que un petit dispositiu, res, més petit que una capsa d'un paquet de tabac, amb una petita bateria on li pots posar la targeta SIM aquesta que acabes de comprar o que t'han enviat a Barcelona. I que dona wifi per tots els teus col·leguis. És a dir, si tu vas, per exemple, amb cotxe, ara ja no només si esteu a l'estranger, sinó quan esteu aquí, si tu tens un MIFI i el poses al cotxe, estàs donant wifi a tots els que...
Comparteixes la connexió.
Comparteixes la connexió amb tots els teus amics o tota la teva família que esteu en el mateix viatge. I, a més, no perds el teu número de telèfon. Un MIFI d'aquests us pot costar de l'ordre dels 45-50 euros com a màxim. N'hi ha un, fins i tot, us dono un link d'un, que val 27 euros, però que a aquest li falta el lloc on posar la targeta SIM, perquè va amb un pinxo d'aquells USB, te n'en recordes, d'aquells pinxos que es feien servir abans, que es connectaven als portàtils?
I on?
Doncs hi havia uns pinxos USB que li posaves una targeta SIM i llavors el portàtil tenia connectivitat a internet. Doncs aquest MIFI, per abaratir costos, per això, si algú teniu un dispositiu d'aquests, li enxufes i ja tens, amb la suma dels dos, tens un MIFI, amb l'inconvenient que no té bateria. El de 50 euros, per 50 euros ja el trobareu amb una bona bateria, que us pot durar pràcticament tot el dia sense dificultats.
I això, per exemple, si ets de viatge, ho portes a sobre i ja està.
Sí, és més petit que un paquet de tabac, això el poses a la butxaca.
Sí, si ets fumador, deixes de fumar i a sobre...
I a sobre, que deixes de fumar, tens wifi per tots.
És un bon negoci, doncs.
És un bon negoci. Pensa que el MIFI aquest no et serveix només quan estàs amb el cotxe. Si aneu caminant i passejant, tu portes el teu wifi acolli bé. És a dir, tots els acompanyants teus fan servir la connexió aquella per estar connectats i per enviar whatsapps o per pujar fotos.
Si pots fer molts amics, coses. No, amb això?
Bueno, li has de donar el password, eh?
Va, però, escolta,
però pots lligar molt, pots lligar molt. És a dir,
hola, si, tinc Mifi.
Si aneu amb viatge de ligoteo, sí. És a dir, portar un Mifi a sobre pot fer una quantitat d'amigues o amics, depèn de qui
hola,
el porti.
Hola, tinc Mifi, tu? No?
Exacte. El meu password, és a dir, com allò que explicàvem que hem d'anar desesperadament a tots els bars i els cafès demanant que si té wifi i que quin és el password i que us donen un paperet, i llavors tu li pots dir, jo tinc Mifi. Mira,
vols... Podries fer una samarreta, de fet, que posa, jo tinc Mifi, pregunta'm la contrasenya, no?
Bueno, ja escrius la contrasenya
directament. No, home, no, al revés, així estableixes una mica de diàleg, no?
També és veritat, sí, sí, sense contrasenya.
Aquí estem obrint ja una nova línia de negoci.
Sí, estàvem parlant de connectivitat, no de ligoteo.
Però bé, és un negoci que el rumiarem, eh?
Hi ha un sistema de Mifi, el Mifi reciclat, que ja l'he dit. És a dir, no cal gastar-nos 50 euros si tenim un telèfon que hem deixat de banda perquè hem comprat l'últim model, etcètera, 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 etcètera. Uh-huh. I fardem molt més, podem agafar aquest model antic, li posem la targeta, fem compartir internet,
clar.
I ja tenim un Mifi reciclat. És a dir, això us costarà, a lo millor, els 4 euros d'alliberar el telèfon. Perquè els Mifis, aquests amb els enllaços que us he donat, pugen de preu en funció de la capacitat que tenen de 3G o 4G. O sigui, per aquest preu, per 50 euros, els trobareu amb 3G. I per, si voleu 4G, ja us costaran a partir d'uns 70 euros, una cosa així.
Clar, amb un mòbil reciclat, doncs...
Amb un mòbil reciclat de 4G, doncs us estalvieu tot això.
I tant.
A veure, hem dit que traiem coses. No, acabem de posar més coses a la maleta i segurament el que haurem de posar també seran uns altres transformadors. Perquè per carregar les bateries de tots aquests artilugis necessitarem uns altres transformadors. Mm-hmm. No us oblideu, ja això us ho vaig dir el primer dia, no us emporteu tota la parafernàlia i us oblideu els transformadors a Barcelona. Perquè si no, ja us vaig comprant un transformador ràpidament. Igual que buscareu una botiga per comprar la targeta SIM, buscareu una botiga per comprar transformadors. La millor solució per comprar SIMs són centres comercials i el centre de la ciutat. Vaja, igual que Barcelona. Si aneu a la plaça Catalunya, trobareu botigues de totes les operadores. Si us aneu a un centre comercial, segur que trobareu botigues de totes les operadores. No cal que li doneu moltes voltes.
Mm-hmm. Perfecte.
És a dir, això és fàcil de trobar. Si heu d'alliberar el telèfon, us dono un parell de webs. Una que és, també és fàcil, liberar iPhone eMay.
Això de què deu anar, aquesta?
Què deu anar d'això? I una altra que es diu Dr. Sim. Totes dues, jo les he provat totes dues i totes dues funcionen perfectament. Sense problemes. És a dir, no sé com s'espavilen, però t'alliberen el telèfon. L'has de connectar a l'iTunes, i al cap de 24 a 48 hores tens el telèfon desbloquejat. Això sí, 24 a 48 hores, no us en recordeu 5 minuts abans de tancar les maletes, perquè si no, no hi sereu a temps. Us haureu d'emportar l'ordinador, connectar-vos a l'iTunes a l'estranger, és a dir, és massa complicat. Preveieu-ho, igual que preveieu emportar-vos una SIM, és a dir, tot això són coses que heu d'anar pensant i heu d'anar fent...
Durant tot l'any, no?
I heu d'anar fent el necessari aquell que dèiem el primer dia, sí. El necessari de les coses que us heu d'emportar. El necessari amb cables especials, el necessari amb algun petit tornavís, molt important, molt, perquè si no us quedareu penjats, amb l'estri aquell que serveix per treure la SIM.
Ah, sí.
Que és com un clip. Sí. En cas d'emergència total...
Porteu un clip.
No, encara hi ha una cosa que és quasi segur que tothom la porta, que són les arracades.
Sí.
Amb la punta, amb la barra de les arracades serveix per treure una SIM.
Bé, això ja són trucs i retrucs.
Bé, les arracades no cal que les poseu al necessari de les
eines posades.
Tecnològiques, les podeu les podeu portar posades vosaltres o qui sigui. Que,
bueno,
que
i les si portes. No portes arregades i portes xapes, no? Suposo
pots que fer servir, sí.
No?
Sí. Heu de tenir present que ha de ser molt primet, o sigui, les arregades han de ser amb un palet molt fim, però bé, podeu trobar-les.
Escolta'm, Joan, i tu, quan te'n vas de vacances?
Jo aniré de vacances d'aquí pocs dies, sí, molt pocs dies.
És que vindré un parell de dies abans perquè m'ensenyis el necessari. Per inspirar-me una mica, perquè això...
Adaptadors. Jo crec que... sí. Recordeu que jo ho vaig dir el primer dia. No tots els endolls del món són rodons. Si aneu a Anglaterra i aneu amb un endoll rodó, el màxim que podreu fer, i aneu a un hotel, el màxim que podreu fer és carregar-ho en l'endoll del lavabo.
El d'afaitar-se, el de la màquina d'afaitar.
El de la màquina d'afaitar, però porteu un adaptador d'aquells multiusos de moltes clavilles i que es combinen i tot plegat, perquè segur que us fallarà. I si porteu molts accessoris, què necessitareu? Molts adaptadors. Perquè imagina't que vas amb la teva dona, o la teva dona va amb tu. Quants carregadors necessitarem? Com a mínim els dels dos telèfons per la nit. Segurament el del MIFI, si porteu un MIFI. Si porteu iPad, bueno, però l'iPad, com que la tauleta, com que dura més, la podeu carregar, la podeu deixar carregat durant el dia. Però tres és el mínim indispensable que heu de portar de carregadors.
Sí, sí.
Penseu que quan passi la maleta per la cinta de l'aeroport, el senyor que vigila maleta se li arrissaran els cabells i dirà, però aquests són lampistes o què són, aquesta gent?
Doncs no, són turistes que són turistes segueixen els consells...
que ens han escoltat.
Que segueixen els consells del Joan Jofre, com cada setmana. Doncs escolta'm, moltes gràcies. Intentarem provar de carregar aquesta maleta, aquestes maletes digitals. I escolta'm, i ja en parlarem de tornada.
I si algú s'ha oblidat d'alguna cosa, ja veuràs com l'any que ve no se n'oblida. Li feu la llista i no us deixeu res per posar dins.
Molt bé, doncs moltes gràcies i
que tingueu bones vacances. El crepuscle dels traïdors, a la nit dels impostors, és on mena aquest camí que jo no vaig escollir. Ple de lladres i assassins, de cor robat. A la vall dels perdedors, més enganys, més trifulgues i paranys, ja la nit em ve a buscar. És inútil intentar més astúcies, més enganys, més trifulgues i paranys, ja la nit em ve a buscar. Vaig matar seus ulls, jo vaig mirar fins que es va dormir el seu cor. Fins que es va dormir el seu cor, vaig matar-lo però ben fort, i regnava en aquell lloc la fredor i la por. I tu, nina dels meus ulls, creus que et vaig abandonar? Seems amazing.